va ser amor a primera vista. El va veure i va tenir clar que voldria passar tota la vida amb ell, que faria el que fos per complaure'l, que s'esforçaria en ser la millor versió de si mateixa. Però li va dir, per estar amb mi hauràs de convertir-te en un depredador, canviar la teva sang per la d'un ésser mitològic i renunciar a la teva vida. No es va molestar ni a respondre'l. Mentre s'allunyava caminant, es va tornar a instal·lar Tinder.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. D'arribar a les aules d'un gran nombre de centres educatius amb Hem arribat tard a classe a escriure una història de fantasia, amor i empoderament. Aquesta és l'evolució que ha fet Ariadna Herrero amb la publicació de La Guardiana el mes de maig passat amb l'editorial Booleana. Avui parlarem amb ella sobre el rerefons d'aquesta novel·la. Encara relacionat amb la literatura, descobrirem La Insòlita, una llibreria especialitzada en gènere fantàstic escrit per dones que des del setembre està en marxa al barri de Poblenou de Barcelona. Ho farem amb la seva llibretera, la Carlota Jalong. I també rebrem les recomanacions de l'expert d'Esnafu, Ricard de Benito, sobre jocs de taula. I acabarem parlant amb Josep Busquet sobre els nous mètodes de comercialització en el món del còmic. És el que donarà de si l'onzè quimèric d'aquesta sisena temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Toni González a les vies de so.
Quimèric, el programa per als mentalment divergents.
La llibreria La Insòlita ja fa 4 mesos que va aixecar la persiana al barri de Poblenou de Barcelona amb una doble especialitat, el fantàstic i el feminisme. És a dir, per fomentar la literatura de ciència-ficció i terror escrita per dones. En aquest temps, la mirada del fandom del fantàstic ja té aquest nou far com a punt de referència i, de fet, ja s'han programat diverses representacions vinculades amb el gènere que han servit de punt de trobada a la comunitat. Per saber una mica més de La Insòlita, avui parlem amb la seva propietària, la Carlota Jalong. Benvinguda al Quimèric, Carlota.
Moltes gràcies.
Què és el que et va portar a obrir una llibreria i, a més, especialitzada en fantàstic?
Bueno, jo la idea de la llibreria ja feia molts anys que em rondava. Jo vaig estudiar Història de l'Art, però gairebé totes les assignatures optatives que feia eren de literatura. Llavors, sempre havia tingut com idealitzat aquesta idea de tenir una llibreria petiteta així de barri. I al final vaig fer altres coses i finalment doncs, l'he pogut acabar obrint. I una mica l'enfocament de la llibreria sí que no el tenia pensat. De fet, la llibreria és generalista, o sigui, té com dues vies, no? Té la part generalista, que seria com per llibreria de barri, en la que es trobem doncs, narrativa, assaig, també llibre infantil i juvenil, i després sí que hi ha una part més enfocada a això, a literatura doncs, insòlita, o tot, que abarca una mica tota aquesta part dels gèneres no realistes, no? Que siguin ciència-ficció, terror, híbrids, entre això, doncs, diferents... Bueno, aquests gèneres que no formen part del mimetisme i del gènere realista i sobretot doncs escrit per autores. I el fet de que siguin autores, doncs això sí que em ve de no ho sé. Això sí que no li puc trobar. Sí que li puc trobar, però no ha sigut tant una decisió racional com un gust que és el que a mi doncs m'agrada més llegir i també crec que és una part que s'ha de reivindicar dins la literatura, no? Com dins del sistema literari, no? Com que ja s'està fent, llavors una mica la idea era reivindicar tot això també.
Cobreixes tot el fantàstic o hi ha algun subgènere del fantàstic en què t'has fixat més? Perquè en diferents mitjans també dèiem especialitzada en terror, altres deien especialitzada en ciència-ficció, o volies cobrir tot el fantàstic en general?
Sí, a mi la... No hi ha un gènere que digui doncs aquest és el que a mi m'agrada més, no? Sinó que jo crec que la gràcia està en poder-los abarcar tots, ja sé que és molt, però com més millor i com més literatura diferent puguem llegir, doncs millor. Així que sí, la idea és poder tenir obres de tots els gèneres possibles d'aquest tipus, no?
Però clar, el nom de insòlita ja era una mica una declaració d'intencions, no? Perquè almenys des del fandom, quan sentim la insòlita, pensem en aquesta línia de treball del grup d'estudis del Fantàstic, no? Del Jeff. No sé si era una picada d'ullet,
sí.
O una mena de crida també a la gent que us agrada això, us agradarà la meva llibreria.
Sí, una mica... Bueno, de fet, el nom ve de l'antologia Insòlites que van editar la Teresa López Pellissa i el Ricard Ruiz Garzón. I llavors sí que com en la mateixa antologia trobem relats de tot tipus, no?, dins del gènere, i llavors sí que va cap allà, però també va cap a una mica recuperar tot aquest... l'assaig que va escriure la Joana Ras sobre com eliminar, no?, com esborrar la literatura de dones, i una de les estratègies és sempre a les grans autores, no?, dir-los que eren insòlites, que eren la raresa dins de la literatura per el fet de ser dones, no? Com que d'aquesta manera els esborraven tota una genealogia d'altres escriptores, que una mica, doncs, la intenció també de la llibreria és això, és fer visible que aquesta genealogia existeix i que no són rareses, una mica és també en un to irònic.
Ara mateix s'està començant a deixar enrere el tema raresa, en el sentit de que, sobretot en la ciència-ficció, estem veient una corrent molt forta, no?, d'autores dones que reivindiquen dins del gènere, no? Però moltes no costa, no?, d'arribar als lectors. No sé si també volies trencar aquesta barrera de dir existeixen, aquestes autores hi són i us les puc acostar perquè les conec, perquè les he llegit, perquè les he estudiat.
Exacte, sí. La idea és això, és també de dir... No són insòlites, no? O si són insòlites, totes ho són, i a part també, bueno, amb les activitats que hem anat fent i amb les que volem fer, també és presentar obres d'autores que són d'aquí també, que a vegades també costa una mica veure això, pues, autores catalanes, com el que estan fent Males Herbes, no?, i algunes editorials així, i apropar totes aquestes autores que a més són d'aquí, que són o d'aquí o d'Espanya o properes, no? Però que això, que trencar aquest miratge de que són algunes poques, són les rares, sinó que no, que totes ho som.
Quan vas obrir la llibreria, al declarar-te una llibreria especialitzada, han vingut autores o autors a dir fes-me d'altaveu, dona a conèixer la meva obra? No sé si n'has conegut de nous també des de que estàs en marxa.
Sí, això és una de les coses més xules que està passant, no? De conèixer autores que no coneixia, o d'autores, per exemple, va venir l'Helena Bartomeu, que sí que, no, que ha escrit Fòrbit, però que a més és del barri, o sigui, que està al costat, està a dos carrers de la llibreria. Llavors, doncs, a mi el fet d'això, de que sigui un punt en què les autores s'apropin, donin a conèixer la seva obra i a més vulguin presentar-la a la llibreria, doncs a mi per això és una de les coses que més il·lusió em fan.
I suposo que aquestes activitats que ja heu anat programant han ajudat, no?, això, que la gent vingui a fer una mica de comunitat i dir, mira, tenim una nova meca on anar, no?
Sí. A mi, o sigui, també des del principi ja pensava en una llibreria que es fessin activitats, que es fessin presentacions i que a més, doncs, que puguem fer activitats que potser se'n vagin una mica, no?, del format més tradicional de la presentació, però bueno, que també hi anem treballant. Però és això, el fet que sigui un espai que la gent pugui venir, que es muntin activitats, que es parli dels llibres, no?, que es fa a part dels clubs de lectura i de les presentacions que fem, doncs que tot aquest discurs que estem elaborant, no?, de les autores, d'aquests gèneres que han estat com una mica els gèneres de segona, que tot aquest discurs que estem elaborant, doncs, que prengui més cos a través d'això, d'activitats i de fer que la gent, doncs, vingui i opini també.
I està tenint bona acollida per part de gent que no estava totalment posada en aquest univers del Fantàstic, perquè sí que sabem que els que som del fandom som molt actius i anem a tot arreu, no? Però gent que digui, doncs mira, no en sé, però m'ha picat la curiositat.
Sí, jo, bueno, ara jo crec que la part de ciència-ficció, i tenim també una de les estanteries dedicades a autores insòlites, que aquesta va canviant i l'anem movent una mica, doncs són, és, són dels espais que més gent visita, no? O que són, són visitats. Llavors sí que jo, hi ha persones que a mi m'han dit, no? que amb el terror costa una mica més.
Sí?
Hi ha una barrera ah. encara que l'hem de... Però sí que amb aquests altres gèneres més ciència-ficció, insòlit i fantàstic, sí que hi ha gent que m'ha dit que no havia llegit mai i cada cop, doncs, això, s'atreveixen, no?, a creuar aquest límit.
Sembla que el terror potser hi entrem més pel cinema i que a l'hora de sí. trobar llibres costi més, no? No sé si ara haguessis de dir a la nostra audiència si heu d'entrar pel terror amb literatura, què és el que recomanaries? A part de l'Stephen King, eh?
Ah, jo la Shirley Jackson. Sí. I després, doncs, la Mariana Enríquez, com... Doncs, com que ja l'haurà sentit tothom, però ja l'haurà llegit. Però sí, jo entraria per la Shirley Jackson.
I per últim, preguntar-te, aquests 4 mesos, quin perfil de client, de lector, t'està arribant? O sigui, és el perfil de gent del barri que busca una llibreria de referència? És un perfil, entre cometes, friki, que ve a buscar nous autors i noves autores?
Doncs la veritat que a mi és això, també una de les coses que m'agrada més és que és la diversitat de persones que venen. Perquè sí que hi ha gent del barri, per això també, doncs això, volíem que fos generalista i tenir una mica oferta que pugui interessar, no? I si no, doncs demanar els llibres que no tinguem, si no estem tancats en això. I llavors sí que hi ha gent del barri, hi ha famílies que venen, també tenim això, la preinfantil, també fem activitats per famílies infantils. Mm-hmm. Però després també hi ha, com tenim a més la disposició així com molt dividida, no? La part generalista i la part més ja de fantàstic i de ciència-ficció. Llavors tu ja veus cap on va. No?
Si poses una cortina ja, no? És com sí. la secció porno dels videoclubs, no?
Llavors ja el divertit és això que hi ha de, no? I que hi ha de tots els públics. I després també, a part del gènere ja de ficcional, no? De la ficció fantàstica, tenim també un raconet de folklore, màgia i coses així una mica més d'ocultisme i esoterisme. Llavors, aquesta part també té el seu públic i també és interessant perquè a vegades doncs, hi ha gent que va directament allà i ja no mira res més.
Clar, és que suposo que no es barregen, no, aquests públics. Deu ser tothom, ja té clar què li agrada i a on va, no?
Sí, hi ha gent que sí que es fa el cop, fa tot, tampoc és gaire gran, o sigui que se l'acaben ràpid, però sí que hi ha gent que mira una mica tot i hi ha gent que no, que va directe.
I Carlota, si haguessis de pensar en la insòlita d'aquí un any, com t'agradaria que fos? Perquè clar, arrencar un negoci, abans ho dèiem fora de micro, no? Que és complicat, que hi ha moltes coses per aprendre i molt de cop, però d'aquí un any què t'agradaria ser?
Jo d'aquí un any el que m'agradaria més és que s'estabilitzés, perquè ara, o sigui, que poguéssim seguir, que poguéssim seguir fent coses i fent coses amb altra gent del barri, que també ho estem començant a fer, i amb això, amb altres entitats o altres iniciatives, altres col·lectius i anar fent una mica així de teixit de barri. Però sobretot que puguem seguir existint.
Doncs esperem que així sigui i que puguem passar pels del Quimèric físicament també la insòlita que ens agradaria molt. Moltes gràcies Carlota i molta sort de cara endavant.
A vosaltres. I quan vulgueu esteu convidadíssimes.
Gràcies.
Gràcies.
Al Quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat. L'entrevista.
Fa una mica més de 3 anys, Boliana publicava Hem arribat tard a classe, d'Ariadna Herrero, una novel·la de viatges en el temps que ha servit molts alumnes per aprendre història. De fet, s'ha convertit en lectura obligatòria en molts instituts i és, sens dubte, el llibre més venut de l'editorial. Durant el 2021, però, Herrero ha publicat la seva tercera novel·la, també amb Boliana, La Guardiana. Es tracta d'una història de fantasia, però que va al fons de molts dels problemes dels adolescents. Avui en parlem amb la seva autora, l'Ariadna Herrero. Benvinguda al Quimèric.
Hola, què tal?
Quan va néixer La Guardiana? És anterior o posterior a L'hem arribat tard a classe?
Doncs és un projecte que va néixer abans de L'hem arribat tard a classe, però que ha tingut una evolució molt més llarga que la novel·la d'Hem arribat tard a classe. De fet, va ser una obra que vaig tardar, doncs, crec que aproximadament uns 5 anys a escriure-la. mentre també alternava altres projectes. I després, ara, abans de publicar-la, doncs la vaig reprendre i la vaig tornar a treballar damunt de la novel·la. Vull dir que és una novel·la bastant gestada, sí.
O sigui que és quasi, podríem dir, com un d'aquells projectes, no?, que comences abocant-hi molt, que després fas una pausa, que després tornes. Com ha estat per tu veure-la publicada després de tot aquest procés?
Home, sempre és una il·lusió. Quan veus una obra que has escrit, que t'ha acompanyat durant tant de temps, perquè escriure una novel·la és una experiència molt profunda, doncs quan per fi la veus publicada, ostres, és una pujada d'adrenalina i fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
Si anem una mica al que és el contingut, hem arribat tard a classe, connectaves molt bé amb els adolescents i amb La Guardiana podríem dir que ho tornes a fer perquè parteixes d'una història de bullying, no?, d'institut i també d'amors prohibits. El teu objectiu era una mica poder explicar coses que precisament preocupen els joves?
A veure, en el cas de L'hem arribat tard a classe, sí que és veritat que és una obra que vaig escriure pensant molt en els alumnes que tinc a secundària, no? Perquè volia arribar amb ells per poder parlar dels autors catalans medievals. Però en el cas de La Guardiana és diferent, és un projecte molt, molt més lliure i tenia ganes de parlar de tots aquells temes, doncs, que m'interessen. I això és el que conté l'obra. Sí que és veritat, no?, que apareix, doncs, sobretot a l'inici de la història, la part del bullying i després, doncs, plana al llarg de tota la novel·la els amors prohibits, però clar, va molt més enllà. I jo, en La Guardiana és un projecte que vaig gaudir moltíssim creant-lo perquè hi vaig poder abocar tots els meus interessos, no? tot de coses que m'agraden i com per exemple la mitologia o doncs tota aquesta creació, no?, d'aquest univers fantàstic en la que apareixen, doncs, tot d'éssers propis de la novel·la, no? Llavors, doncs, sí que parteix, no?, d'aquests temes que són més d'adolescents, no?, com el que deies, el bullying i els amors prohibits, però després penso que transcendeix i va molt més enllà. I a vegades, no?, la defineixen com una novel·la juvenil, però jo la veig més com una novel·la crossover. Jo crec que és una novel·la que la pot gaudir a públics d'edats molt diferents i de fet m'hi estic trobant. Vull dir, no només la llegeixen adolescents, sinó que també la llegeixen adults i el que em fa especial il·lusió és que la majoria que m'han comentat la novel·la el que em diuen és que quan comencen és que no poden parar de llegir-la, que necessiten saber com continua i què és el que passa. Vull dir, per això ho dic, no?, que sí que partim d'aquests temes que poden ser més adolescents, però va molt més enllà.
La Selena Soro, autora de Misteris de la Boira, deia que s'havia trobat amb un públic molt gran, no?, de gent de 80 anys que havia llegit el llibre i que li havia enganxat i que li havia agradat. No sé si a tu ha arribat aquest extrem o no tant.
Sí, no, l'anècdota, sí, una persona de 70 anys, una dona de 70 anys, va llegir la novel·la i em va dir que li va agradar molt, que es pensava que no li agradaria, justament perquè a vegades la fantasia frena una miqueta segons quin tipus de públic, però que s'ho va passar molt bé llegint-la i que és això, i que estava en tensió amb ganes de saber què és el que passava.
No, que està clar és que tothom tingui la que tingui ha passat, no?, per aquella etapa i potser els problemes es poden explicar de diferent manera, diferent generació, però el sentiment aquest que tens, no?, d'emocions a flor de pell, no?, de frustracions, de pors, de la sensació de mirar l'abisme, no?, això tots l'hem tingut, no?, en un moment o altre.
Sí, jo crec que clar, que pot connectar amb el públic justament per això, no? Perquè hi ha una sèrie d'experiències que són universals i tots les podem fer nostres, perquè és cert que poc o molt sempre tots ens hem trobat en alguna situació d'aquest tipus, no? De voler encaixar o de no saber qui som, no? Perquè també la Guardiana és un gran viatge iniciàtic, la protagonista està en aquesta fase, no?, en l'adolescència, està deixant la infància i està entrant, no?, en l'edat adulta amb tot el que comporta, no?, tots els dubtes de l'autoexploració, no?, de voler saber qui és, tots aquests problemes afegits externs, no?, que es troba quan arriba al seu nou institut i bé, doncs tot això és el que deies, són sentiments que tots hem pogut experimentar en un moment o altre de les nostres vides.
quan comences la novel·la el que dona la sensació és que hauria funcionat igualment sense l'element fantàstic, no? Vull dir, aquesta història, no, d'aquestes vides, una mica de com es viuen... Per què vas incloure el fantàstic? Vull dir, ja ho tenies clar, que volies escriure fantàstic, o també, doncs, a mesura que vas anar escrivint, vas obrir-te en aquest món que després has anat doncs, desplegant, com deies, amb la mitologia, amb aquests éssers màgics, amb aquest altre món que tu crees en paral·lel al nostre?
Sí, jo tenia molt clar que hi hauria el component màgic el component fantàstic en la novel·la, perquè era el que realment em venia de gust escriure, no? Tenia moltes ganes de crear doncs, tot un univers propi amb tots aquests personatges que apareixen i amb totes aquestes històries, però tampoc em volia desvincular del tot amb la realitat, no? En el fons, la guardiana, doncs, si parlem de gèneres fantàstics, podríem dir que a grans trets seria com una fantasia urbana, no? Perquè passa en un àmbit urbà, però després ja transcendeix. No és un espai que sigui exclusivament realista, sinó que hi ha un punt de la novel·la que fa el salt i apareixen aquests components fantàstics. Sí que ho tenia clar, eh? Vull dir, el personatge tenia ganes d'escriure sobre aquesta tipologia de problemes que té la protagonista, però també tenia molt clar que volia desplegar doncs, tot aquest univers que planteja la novel·la.
Després parlarem del que és la mitologia, però volia entrar també en el tema relacions, perquè descrius un triangle amorós on està inclòs un dels, entre cometes, dolents de la història. No vull dir més, per això no vull fer spoilers.
Sí, compta amb els spoilers, sí.
T'ha passat pel cap que algun lector hagi triat el, entre cometes, dolent? No sé si has arribat, volies parlar també d'aquestes relacions tòxiques, de com ens agrada el que no ens acaba de convenir.
És que jo crec, no sé si és perquè la cultura en la que vivim, sobretot en les dones, ens han inculcat molt, no?, aquesta visió d'aquestes relacions que tenen un punt de toxicitat, no? El romanticisme, en el fons, ha fet molt de mal a les dones, no? És allò, tot per amor, no? Tot per amor no, i no s'han de tolerar certes coses, però en el fons estem com una miqueta programades, per dir-ho d'alguna manera, no? I crec que en el fons sí que ens agraden aquest tipus d'històries, no? Aquestes històries amb personatges que són foscos, no? Que no convenen, però que al mateix temps són terriblement atractius, no? Per nosaltres. Llavors, en aquest triangle amorós, doncs sí que és veritat que és possible que hi hagi part del públic lector que s'inclini més, no, pel personatge malvat, no, que tampoc seria malvat al 100%, perquè aquesta és un altre, també és un altre aspecte de la novel·la. No volia que els personatges fossin plans, no? Els personatges més rellevants són personatges rodons i tenen matisos i evolucionen i no són completament bons o completament dolents, no? Sempre hi ha una mica el debat entre què és allò correcte i què és allò incorrecte, no? I en el cas d'aquest personatge en concret, sí que és veritat que l'atrau més la part malvada, no, de l'existència, per dir-ho així, però no és un dolent al 100%.
Clar, de fet, un dels punts forts de la guardiana és la història de cada un dels personatges que acaben funcionant una mica com si fossin relats independents, com si cadascun tingués tota una història per explicar. Tu has passat bé fent aquest procés, imaginant tot aquest passat?
M'ho he passat molt bé. M'ho he passat...
Ho sembles, nota.
Sí, molt bé m'ho he passat. De fet, aquestes parts de la novel·la de les que parles... Jo, quan anava escrivint, els hi deia les històries de les metamorfosis, perquè són històries en les que personatges en diferents èpoques de la història doncs, han tingut alguna mena de contacte amb éssers fantàstics i han acabat convertint-se en aquests éssers híbrids que serien... aquesta barreja entre éssers humans i éssers fantàstics que serien els autèntics protagonistes de la història. Mm-hmm. I sí, jo m'ho passava molt bé. A més, és això, a mi m'agradava molt la història i llavors doncs, em donava l'oportunitat, no, de documentar-me i de poder parlar d'èpoques passades i de països llunyans, no? com és ara el Japó o com és l'Amèrica precolombina o com també és la França del segle XVIII, etc, etc.
De fet, aprofites totes aquestes històries per parlar de mitologia, no? Que és el que deies, d'història, de llegendes. T'has hagut de documentar expressament per fer la novel·la o aquí has esbolcat aquesta passió que tens tu per tota aquesta història que ens arriba de diferents maneres?
Hi ha les dues coses. El punt de partida sempre és aquells temes d'interès que ja tenia, no? I que ja coneixia, perquè com que m'agraden, doncs ja havia anat llegint i havia anat descobrint, però després per escriure la novel·la sempre buscava el rigor i llavors seguia documentant-me per saber més sobre aquella època de la que havia d'escriure.
Clar, no sé si tot aquest univers que has creat tens previst amortitzar-lo, entre cometes, no sé si crear una altra novel·la, crear una saga, aprofitar que aquests personatges ja tenen la seva història creada, el seu passat, la seva projecció de futur, per poder escriure més històries d'aquest univers de la Guardiana.
La Guardiana dona molt de sí, vull dir, tots aquests personatges es poden desenvolupar en altres històries. A més, al final, que tampoc l'explicarem, no? Per no fer spoilers, també dona peu, no? a que es pugui seguir desenvolupant aquest univers de la Guardiana. I la idea, la veritat, és que m'atrau molt. A vegades hi dono voltes i penso en altres històries que també m'agradaria escriure al voltant de la Guardiana i de l'element principal, no? Que seria el joier de les quatre divinitats, que és un element també mitològic que apareix en la novel·la.
És que, de fet, clar, la protagonista viu un viatge iniciàtic, com deies, però la novel·la acaba en un punt en què comença una nova etapa. Llavors, aquesta nova etapa també podria ser una novel·la, no?
Sí, clar, és que de fet...
O una sèrie.
Seria el molt interessant poder desenvolupar-ho i fer una continuació, que és el que deia, que no descarto. La veritat és que és una idea que també m'atrau molt, de seguir escrivint sobre aquest univers de la Guardiana.
A la teva novel·la també expliques algunes coses que veiem de forma més subtil en novel·les de fantasia clàssica. Per exemple, el fet de transformar-se en un ésser màgic o en un ésser híbrid, no? com li dius tu, que això és un procés que no és fàcil, que és dolorós i que també implica renunciar i conèixer molt des de zero. No sé si també volies transmetre això de que no hi ha un progrés sense un esforç o sense una pèrdua, fins i tot.
Sí, en el fons, vull dir, la vida, no? En aquest cas, a través de les transformacions dels personatges o nosaltres, els éssers humans, sense tenir aquesta capacitat de convertir-nos en éssers híbrids, quan comencem una nova etapa, moltes vegades hem de renunciar a parts del nostre passat, no? Nosaltres fluïm per la vida i estem en constant canvi, en constant evolució i... Llavors, a vegades no és fàcil acceptar que la vida és moviment i que res és inamovible, que sempre que res es manté de manera immutable, no? I aquest descobriment, doncs, és el que fan els éssers híbrids i també una miqueta el que aquest procés que es viu a l'adolescència, no? Quan te n'adones que el món de la infància, doncs, s'està quedant enrere, que res és perfecte, que potser quan érem petits, no, ens pensàvem que tot era perfecte i que en realitat, doncs, el món és molt més complex, s'ha de renunciar moltes vegades per poder anar més enllà i això pot convertir-se en un procés dolorós.
I tu diries que aquest procés costa més a les noves generacions? O que costa totes per igual i tinguis l'edat que tinguis?
Jo en principi penso que aquest procés sempre és difícil. El que passa que el que canvia és el context, no? Vull dir, no tenen el mateix context els adolescents del 2022 que el context que van tenir, per exemple, els de la meva generació. Llavors, clar, hi ha una sèrie d'elements que canvien, no? I ara, per exemple, doncs, tot el tema de l'assetjament encara és més complex que abans,
sí.
No? Perquè s'hi sumen les xarxes socials, no? Hi ha noves pressions i no ho sé, jo crec que el desafiament hi és en totes les generacions, però clar, van canviant els elements als que t'has d'anar enfrontant.
I està clar que amb novel·les del fantàstic també es pot arribar, no?, al moll de l'os d'aquestes qüestions, que a vegades, quan es plantegen d'una manera molt crua, no acaben de... O sigui, generen un rebuig, i en canvi, quan ho maquilles de m'estic convertint en un ésser híbrid, poden arribar millor, no?, perquè al final la reflexió acaba sent la mateixa.
Sí, és que jo penso que el fantàstic ens serveix per parlar també sobre l'essència dels éssers humans, igual que la ciència-ficció, no? Vull dir, són gèneres que a vegades hi ha un sector del públic que potser pot rebutjar, no? Perquè els veuen com apartats de la seva realitat, però en el fons estan molt connectats amb l'essència dels éssers humans i ens poden ajudar a entendre millor, no?, la vida real, no?, a través de tots aquests components que apareixen en les novel·les fantàstiques i de ciència-ficció.
Pel que comentes i que deies que t'has quedat amb ganes de poder escriure continuacions, seguirem veient títols teus del fantàstic? Vull dir, segueixes dins del que és el gènere o també tens ganes d'escriure algun altre gènere, mullar-te en una altra cosa?
La veritat és que sóc una escriptora eclèptica i m'agraden molts gèneres diferents, no? Ara, per exemple, estic escrivint una sèrie de contes que són de gènere realista, però el fantàstic sempre m'ha agradat molt i estic convençuda que hi tornaré i que hi tornaré en breu.
En breu, eh? No sé si ens vols dir alguna cosa?
No.
Tens alguna cosa escrita, no?
Encara no, no, però sí que és el que et comento. És un gènere que sempre l'he sentit molt proper i que per això estic convençuda que en breu tornaré a escriure fantàstic.
Estem veient, a més, sempre es parla molt del tema fantàstic, ciència-ficció, molt masculí, i estem veient una corrent molt forta d'autores dones aquí al nostre país. No sé si també estàs contenta de poder formar part del que ja s'està dient com una renovació del que és el gènere.
A veure, aquesta renovació, per sort, està passant en molts camps diferents, no? Vull dir, les dones hi hem sigut sempre, no? En tots els terrenys. El que passa que moltes vegades no se'ns havia donat prou veu, no? Les ganes d'escriure, en el cas del fantàstic, sempre hi han sigut. Hi han hagut dones que han escrit fantàstic i que han fet obres extraordinàries. Però, per desgràcia, fins fa relativament poc, el fet de ser dona era un element, no?, que podia dificultar la carrera d'una autora, que ja em diràs tu quina bestiesa més gran, però és el que té el patriarcat. I ara és això, s'estan començant a trencar, doncs, tots aquests prejudicis que hi havien, i per això, doncs, estan sorgint totes aquestes veus i hi ha aquesta oportunitat, no?, per part de les dones de poder lluir-se, no? No només escriure, sinó poder-se lluir i ser reconegudes dins del món literari.
Doncs esperem que això segueixi així i que puguem formar-ne part. Moltes gràcies, Ariadna Herrero, per passar pel Quimèric.
Gràcies a tu. Quimèric.
Els experts. I aparquem la literatura per parlar de jocs de taula i ho fem amb els experts de SNAFU, concretament amb el Ricard de Benito. Ricard, benvingut al Quimèric.
Hola, bona nit, Karen. Què tal, com aneu?
Doncs molt bé, moltes ganes de conèixer nous jocs, perquè sempre ens acostes jocs que ens fan venir moltes ganes de jugar. I avui comencem amb fantasia, no?
Correcte. Tenim un parell de jocs de fantasia i un més de caire històric. Tots tres són novetats i que han tingut bastanta tiradeta.
Doncs comencem per Bitoku, que hem estat mirant una mica de què anava, no? I ens deien, com a tema, la natura i l'espiritualitat és com el protagonista, almenys del que és el marc, no?, d'aquest joc de taula.
Correcte. Mira, per començar, només us dic que Bitoku va ser un joc que es va presentar a la fira de Hessen, Alemanya, que és una fira molt important de jocs. Va ser el guanyador. I a més, el que el va fer va portar 500 còpies del joc i van volar totes. Val?
Ostres!
Efectivament, sí, una cosa sèria. Efectivament, el joc està ambientat, té una ambientació de natura. Està inspirat en les pel·lícules que van fer els estudis Ghibli de Japó, concretament pel·lícules com Totoro i La princesa Mononoke, que suposo que els que esteu ficats al món de la fantasia...
Sí, molt coneguda, sí.
les coneixeu, i una mica la inspiració és aquesta, val? Tot el grafisme del joc i la temàtica del joc ve d'aquests mons, val? Llavors, de què va el joc? Doncs representa que, tal com passa en alguna de les pel·lícules de la princesa Mononoke o de Totoro, hi ha un esperit del bosc, que és el que doncs, guia tota la natura i se'n fa càrrec, que li arriba l'època de morir-se, val? Passat dècades i bueno, doncs ja li toca. Llavors, els jugadors encarnen els altres esperits del bosc, val, que tenen el nom en japonès de Bitoku. Bitoku vol dir virtut en japonès. Mm-hmm. Llavors, el joc consisteix en que l'esperit més virtuós, quan arribi al final del joc, és el que guanyarà. Al final del joc transcorreix quan acaben quatre rondes. Cada ronda de joc es juguen les quatre estacions de l'any, i llavors doncs els jugadors han de fer una sèrie d'accions per aconseguir punts de virtut. I una mica la temàtica és aquesta. Val?
I què és el que dona punts de virtut? Quines accions són?
Anem a veure. Bàsicament, el jugador disposa d'una sèrie d'ajudants, que són uns peregrins, que han de recórrer la senda de la virtut. Val? I després el propi jugador, que també té una fitxa, ha de recórrer també aquesta senda, val? Però la recorre per un altre sistema. La mecànica del joc consisteix en que a cada torn es van agafant una sèrie de cartes, val? Que les vas activant, i el fet d'activar una carta et permet moure aquests peregrins al llarg del camí, et permet també que uns ajudants, com uns esperits, no? més de menor rang, que es mouen a sobre del mapa. El mapa és un bosc, val? Doncs es van movent a sobre del mapa, van fent accions en el bosc, potser activen un santuari o fan alguna cosa beneficiosa pel bosc i pels altres esperits, i a partir d'aquí van guanyant punts de virtut. A veure, el joc és jugar rapidet, entre cometes, és de 2 a 4 jugadors. El mapa, en funció del número de jugadors, canvia una mica, val? És una mica, primer, complicat d'agafar, perquè hi ha moltes cosetes que fer, val? Tot el que t'ho he explicat així molt senzill, la veritat és que, bueno, moure't pel mapa, fer accions, aconseguir punts per moure't, que també els has d'aconseguir, doncs és una cosa que no és així fàcil a primera vista.
No és per principiants, doncs, eh?
A veure, sí, et diria que sí, que qualsevol persona s'hi pot posar i ho enganxes, val? El que passa que és la mecànica, no és allò que fas, jo agafo una carta, jugo la carta i ara faig això, faig allò, sinó que, bueno, agafo una carta, m'he de pensar què faig, moc un dels peregrins o no, moc algun dels meus ajudants pel bosc o no el moc, entro aquí, entro allà, saps el que et vull dir? Depèn d'on entris, potser un altre jugador i els dos no podeu coincidir. Bueno, hi ha una sèrie de coses que fan que l'estratègia te l'hagis de pensar. Més que les mecàniques, és com agafar les mecàniques del joc i intentar-hi treure el màxim partit. Per tant, en una primera partida doncs podràs jugar i t'ho passaràs bé, però fins que no el facis un parell, el joc no el tindràs dominat, ni molt menys.
Però pel que deies, és un joc també, entre cometes, educatiu, no? Perquè està fomentant uns valors positius, no?, entre la gent que hi juga.
Correcte, sí, és, a veure, és un joc que és competitiu, però sí que efectivament doncs els valors de la natura, la virtut, no?, totes les accions que fas és en benefici del bosc, i al final l'objectiu és doncs aconseguir ser el més virtuós, i per tant doncs transmet aquests valors, no? El joc també és molt bonic a nivell visual i estètic, val? I totes les fitxes són molt positives en aquest sentit, i tota el grafisme del joc, vull dir, és desplegat en el taulell, fa molta patxoca, eh? és bonic.
De fet, Ricard, abans deies que havia tingut tant d'èxit quan es va presentar, no? Però que nosaltres hem vist a les jornades Ayudar Jugando que a la subhasta solidària va ser un dels jocs que es va vendre per més car, no? Vull dir que hi havia molta gent apostant per aquest joc.
Molta, perquè a més, clar, arran de gent, això es va portar aquí ja se'n va encarregar l'editorial de fer la traducció, i és clar. Doncs hi havia molta gent que estava esperant com a aigua, no?, en el desert, que el joc ja es pogués aconseguir, i bueno, doncs aconseguir una còpia sempre fa patxoca, no? Vull dir que està està molt bé i és un joc molt conegut i que s'ha esperat bastant i ha tingut, la veritat és que ha tingut molt d'èxit per això, perquè el tipus de joc, la inspiració aquesta de, és que clar, qualsevol persona que ha vist les pel·lícules de l'estudi Ghibli ja sap que aquest joc doncs, té aquesta inspiració i que, bueno, que té uns valors al darrere i està, la veritat està molt bé.
Doncs canviem de joc, però no canviem de gènere. I parlem de OAD, que encara és un gènere fantàstic, però el tema podríem dir que si abans parlàvem de natura i d'espiritualitat i de valors, ara parlaríem més d'un tema més bèl·lic.
Sí, efectivament. Aquest joc, bueno, a diferència de l'altre, que tot i que l'ambientació és fantàstica, aquest joc és molt diferent en aquest sentit, de que la premissa del joc és una lluita de poder, política i militar. Es transcorre en un món de fantasia. És un joc molt bo en quant a estèticament els components que porta la caixa del joc són impressionants. La mecànica del joc és bastant innovadora, val? I és un joc que està tenint molt, molt, molt bona crítica. Per què? Perquè quan acaba una partida, en la següent partida el joc conserva part de l'estat de la partida anterior, és a dir, a mesura que vas fent partides el propi món va canviant, val? Uh-huh. No és com un, per posar un exemple, no és com un Catan, que fem una partida de Catan en mitja hora el tenim acabat, en fem una altra i el mapa pot ser que sigui diferent perquè les bossetes les posem de manera diferent. Aquí no. Aquí no només és que canviï la configuració del mapa d'una partida per l'altra perquè es conserva part de l'anterior, sinó que el tot el joc, vale, els personatges que puguin haver intervingut, esdeveniments passats, afecten a partides futures. Això què vol dir? Que primer, en aquest joc, has de tenir un grup de jugadors en els que s'hi comprometin jugant, perquè incorporar un nou jugador doncs, a mitja història del joc, abans de jugar-se en partides, doncs és més complicat. Val? Mm-hmm. Llavors, t'explico una miqueta de lo que va el joc, ja t'he introduït dient que és una lluita de poder. En aquest joc hi ha tres tipus de personatges que el conformen. Un és un canceller, seria com una mena de rei, una mena de noble, molt de poder, que al començament del joc fa una promesa. Vale? Hi ha diversos tipus de promesa. Una promesa pot ser, per exemple, conservar la integritat territorial de lo que seria el regne que està gestionant. Uh-huh. O, per exemple, pot ser a aconseguir el favor de la gent i la simpatia, és a dir, que la gent que viu en aquest regne te valori i te tingui respecte, no per la por, sinó perquè te'ls has guanyat. Mm-hmm. Val? Fixa't tu que aquestes dues promeses, guanyar-les, t'està donant un to molt diferent al joc. En un cas estaríem parlant d'un personatge que seria una mena de dictador, no? Que aconsegueix el seu objectiu a base del poder militar, d'aconseguir que els altres jugadors doncs, fer-los fora de la partida. En canvi, l'altre to és més positiu. ¿Vale? Aquest to que agafa el joc, a mesura que acaba una partida i comença l'altra, es va conservant, ¿vale? Per la pròpia mecànica del joc. I, per tant, revertir-ho requereix un cert esforç. I llavors es va desenvolupant una història al darrere de totes les partides que es van fent. ¿Vale? El segon tipus de rol que incorpora el joc és el de l'exiliat. L'exiliat és un jugador que vol aconseguir ocupar el lloc del canceller, del que està gestionant en aquest moment tot el regne. Val? I després hi ha un altre tipus de rol, que és el ciutadà. Val? Un ciutadà és algú que el canceller ha convertit a partir d'un exiliat. I ha agafat un exiliat, que és un jugador que potser veu que l'està amenaçant, i se'l fa amic seu. El joc, en aquest cas, la dinàmica és una dinàmica de poder. És molt asimètric. Val? El canceller és un personatge que té molt de poder. Val? I els altres no en tenen tant al començament de la partida. I, per tant, a mesura que va avançant el joc, doncs han d'anar fent accions per aconseguir trencar aquesta dinàmica de poder, val? I aconseguir ser ells els guanyadors. El joc es desenvolupa en 8 torns. I si al final dels 8 torns, de fet pot acabar abans, val? Si el canceller decideix acabar abans, si el canceller manté la promesa que ha fet, que això ve a través d'unes cartes, guanya el joc. Val? Si un exiliat ha aconseguit arrebatar-li la promesa en el canceller, per exemple, ha aconseguit un exiliat al favor de la població, doncs en un torn es converteix en un usurpador i el següent torn guanya la partida. ¿Vale? Uh-huh. El joc funciona a través de cartes. És un joc guiat per cartes. Hi ha un mapa que es va generant a mesura que vas jugant, amb tres zones geogràfiques. Hi ha diverses accions que pots fer, com viatjar, anar a buscar relíquies, invadir doncs, províncies dels adversaris. Hi ha moltes, moltes coses que es poden fer i com que hi ha tantes coses, el joc i la narrativa s'acaben confonent. És un joc amb una narrativa excepcional i que acabes la partida i és com haver vist una pel·lícula, no? I el tipus de pel·lícula que has vist pot ser des d'un joc de trons a una pel·lícula de fantasia, d'espasa i bruixeria, no? Perquè han passat tantes coses diferents en funció de les cartes que has obtingut i de les estratègies que vols fer que és bastant... és un joc molt encisador, ja et dic que és una novetat molt important i amb unes mecàniques que el posen a banda de tot el que s'ha fet fins ara.
És que parles de narrativa, però realment la narrativa l'estan fent els jugadors mentre juguen, no? Depèn d'amb qui juguis, depèn de cada partida, la narrativa deu ser diferent, oi?
Correcte, correcte. Aquesta narrativa és diferent en funció de les accions que facin els jugadors i de les cartes que vagin obtenint. I aquesta narrativa, el bonic del joc és que es va traslladant d'una partida a l'altra. Val? És a dir, el que ha passat en la partida immediatament anterior, una part de lo que ha passat afecta a lo que passarà en aquesta partida, a la partida que jugarà a continuació. Val? Mm-hmm. Llavors, doncs, això és interessant, no? Perquè part de les localitzacions que s'han anat descobrint en el joc, en la següent partida continuen existint, hi hauran de noves... hi ha cartes de una mica fosques, no? Perquè si has tingut un canceller una mica dictador, doncs tu te n'encarregaràs de que les accions que puguin aparèixer en la següent partida n'introduiràs, perquè és la teva potestat, no? Afectar la partida següent, doncs ja posaràs cartes allí que puguin ajudar-te en la següent partida, no? Això és una cosa coneguda per tots els jugadors i, per tant, doncs, és la seva feina aconseguir que sàpiguen que sortiran segons quines coses i que sàpiguen que el to de la partida agafarà un caire determinat, doncs, contrarrestar-ho.
I d'un joc que va de política, no? Encara que sigui un joc fantàstic, passem a un altre que és de gènere històric, però que la política també hi té molt a veure, que és Molt soroll per un rei.
Sí.
Un joc que està fet aquí a Sabadell.
Correcte. Mira, aquest és un joc que ha fet l'editorial d'Esnafu. L'editorial d'Esnafu és un editorial de Sabadell que té tot una línia de jocs més orientats a l'estratègia i als jocs de wargame més tradicionals, val? Però que de tant en tant doncs, es treu algun joc més que es pot jugar en família, perquè ens entenguem més amb una estratègia més més entenedora, val? En aquest cas particular és un joc que una mica segueix les vivències de Pere II el Gran en el segle XIII i totes les seves trifulques per aconseguir mantenir el seu regnat el més cohesionat possible i deixar-li, doncs, analitzant en el fons, doncs, una Catalunya doncs, el més pròspera possible. Val?
I com s'hi juga? Com podem jugar?
Anem a veure, aquest joc està mogut, és un joc que està mogut per cartes. Cada carta és un esdeveniment que històric que va succeir. Val? En aquest cas, l'objectiu de Pere II el Gran és bàsicament contrarrestar totes les amenaces exteriors que arribaran activades per cartes. Aquestes amenaces es reflecteixen en un tauler de joc, val? Que cobreix tota l'àrea mediterrània i part del que seria tota Aragó. Val? Hi ha una sèrie de localitzacions en les quals, quan s'activa una carta que és una amenaça militar, doncs en aquest moment s'activen exèrcits i Pere II el Gran ha d'aconseguir amb els seus exèrcits doncs plantar cara. Val? També el que ha d'aconseguir és a través d'una sèrie de cartes, val? Que cada carta, a part de ser una amenaça, et dona uns punts d'acció de coses que pots fer. Val? Llavors, coses que pots fer, des de moure exèrcit per contrarrestar l'enemic, a fer activitat més política per aconseguir alinear els nobles de Catalunya, que potser et voldrien plantar cara, i són una amenaça per tu, doncs intentar-los frenar. És un joc, és un solitari aquest joc, val? Tot i que quan dic una mica abans he parlat de joc familiar, doncs em refereixo que és un joc que doncs, bueno, doncs, els membres de la família poden agafar el paper de Pere II el Gran, val? I entre tots decidir quina és la millor estratègia a seguir a cada torn. Mm-hmm. Però bàsicament jugues contra el propi motor del joc.
Mm-hmm. Doncs prenem nota d'aquest molt soroll per un rei, perquè com que els creadors són d'aquí de Sabadell, esperem poder contactar amb ells algun dia aquí al Quimèric i poder parlar, no, del procés de com es crea un joc, que sempre és interessat. Moltes gràcies, Ricard, per acostar-nos a aquest Bitoku, Oath i el molt soroll per un rei. A veure si molts dels nostres oients acaben jugant-hi i s'acaben divertint molt.
Esperem que sí.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu-siau.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat.
I dels jocs de taula saltem al món del còmic. Josep Busquet, guionista de novel·les gràfiques, s'ha convertit ja en un autèntic expert en la comercialització de les creacions dins de l'àmbit del còmic. De fet, en l'última edició del Giro Còmic, la Fira del Còmic de Girona, va fer una xerrada sobre aquesta qüestió. Amb l'excusa del seu nou projecte, Manuel M. Vidal, maestro del terror de l'editorial Grafito, Busquet explica com funciona realment l'entramat de guionitzar un còmic i ha parlat l'Iker Mons.
Quin és el paper del guionista en un còmic?
Pues el guionista és el que agafa la història, que no té per què ser seva, ni la idea, i li dona forma perquè el lector, pues, quan la llegeixi bé i compleixi la funció que vulguis fer en la història. Si vols fer terror, pues que s'espanti, no? Si vols que rigui. És el que li dona forma a tot, i el que l'ordena, no? El que li dona la forma. No? És el que, no necessàriament que tenia la idea inicial, que pot ser seva, normalment és seva, però a vegades és del dibuixant també, o t'encarreguen. Fes una història de la història de tal. Però llavors, aquesta és la que té que donar forma de que tot funcioni, de que tot rutlli, que fa que la matemàtica de la història pues, funcioni.
Has comentat que és l'època daurada del còmic, però té matisos, veritat?
Això diuen alguns, que és l'època d'hora del còmic, perquè hi ha molta gent que darrerament pues, presumeix que el món del còmic està molt bé, que funciona magníficament, que ha de funcionar molt bé, i és cert que alguns autors venen bastant, però l'única cosa que jo crec que es podria ser daurada és per l'actor, perquè és l'època en la que tenim més còmics que mai. O sigui, més, per exemple, si abans teníem només comercials de Japó, ara tenim el més comercial, el menys comercial, una mica de tot. Falten moltes coses encara, no? Però és potser l'època amb millor oferta. Pels autors és l'època de dolenta perquè no hi ha indústria. És només indústria aparentment per vendre còmics, però no hi ha una indústria que sostingui la creació pròpia d'aquestes coses.
El micromecenatge ha afectat a aquesta època daurada per l'actor?
Jo crec que no, perquè les obres a les que s'han referit com l'època daurada acostumen a venir d'editorials. Llavors, i realment hi ha molt poqueta cosa. És que realment els llibreters que estan veient en perill la seva tasca, quan són molt poquetes, realment, els còmics fets amb crowdfunding. Diguéssim, igual, si es publiquen 1.000 còmics a l'any, potser 12 són de crowdfunding. Llavors, és una quantitat molt petita que probablement ara s'han crowdfunding i demà aniran per la via tradicional. Una llibreria tampoc pot tenir-ho tot. Llavors, jo crec que no. El crowdfunding per mi no afecta el que sigui l'època durada. El crowdfunding està encara en penyals i a més no està arrencant tampoc del tot. Alguns productes funcionen, altres no, algunes coses sí. No diria tampoc que és el que ha afectat a l'època durada.
La gent coneix el pes veritable del cost que té un còmic?
La gent no sap com costa un còmic, ni sap com funciona la indústria, i inclús molts autors no s'interessen. Fan el seu i no es preocupen de funcionen bé, no funcionen bé, quant costa fer una cosa, quina gent està involucrada, que còmic arriba. Hi ha molta gent que ho desconeix completament. No, la gent no ho sap. I més, els crowdfundings que deies abans, alguns diuen, com he dit abans a la xerrada, diuen unes xifres que només cobreixen el mínim d'impremta. I amb això la gent pot pensar que un còmic costa fer X diners, quan en realitat costa, per lo mínim, 10 vegades més, si inclous tots els factors que han de formar part de fer un còmic.
I sobre aquests autors que no coneixen el cos real, se'ls pot enganyar?
Se'ls pot enganyar a ells i a nosaltres, perquè en el moment de donar les xifres de venda és tradicional que algun editor digui pues no s'ha vengut. O, jo he arribat a sentir a França, a mi no, però he sentit a Drons gent dient-li que s'havia cremat el magatzem, amb la qual no hi havia còpies. O sigui que sàpigues en el cost, igualment et poden intentar enganyar amb les vendes. I aquestes coses que mai controles ben bé. És que per l'autor és completament quasi impossible saber si s'ha venut o no s'ha venut alguna
cosa. En l'edició tradicional, quina és la part que rep a l'autor?
la part tradicional de l'autor, si no s'ha estipulat ja un preu base d'una revista que digui pagues, cobra 200 euros, 200 euros per pàgina, el que sigui, en un TVO normal, un volum únic i de més, oscil·la entre un 8% i un 10% del preu de portada.
Això és molt poc, no?
Sí, és poquet, però al final es queda amb això, perquè realment el 30% és per la botiga que ho ven, un 20%, 25% més és per la distribuïdora, llavors aquest 30-20 que et queda s'ha de cobrir el gasto de la imprenta i tot això, i llavors és poquet. Si s'havia de fer una reflexió de potser un altre element, per això cada vegada més autors busquen un camí de distribuir a si mateixos i ampliar aquest 2% a un 20, un 30. A una editorial hi ha una que es diu Grafito que adelanta un 20%. Almenys no treu de pobre, però almenys el detall està aquí sobre la taula.
I ja pot veure un dibuixant de còmic fent còmic?
Fent còmics per aquí, no. Salvo que faci còmics per rotllo que faci humor de premsa o una cosa, que hi ha molts pocs forats per entrar. I la majoria de gent que viu d'aquí es viu perquè està fent còmics per França per Europa o convivint o compaginant-lo amb disseny o amb altres coses.
Els artistes d'ara, els estudiants d'ara, estan preparats per entrar a la indústria?
A nivell artístic sí, molt. O sigui, hi ha gent molt bona per fer. Sí, jo crec que sí. Hi ha que la gent dibuixa millor i està més preparada a nivell d'això. A nivell de conèixer com funciona tot, probablement no, però mai estàs. És un món que mai està arreglat bé o no sé que trobis un autor veterà. Abans es feia molt, per exemple, que els estudiants no entraven a formar part com d'un estudi, sí. I allà feien els fondos o alguna cosa, i vulguis que no curaves una merda, millor, però aprenies de l'ofici i tot això. Això s'ha perdut completament, o sigui que això sí que no ho tenen, no? Sí que els falta el consell potser de la gent més gran, però bueno, a nivell artístic això està ensurant, i probablement molts al contrari sí que estan sortint autors que no s'ho comentaran abans, que dèiem allò que et preguntava abans, que comentava quan deien que has de cobrar, teníem dubtes perquè ens agrada molt. Sí. Hi ha autors d'ara que diuen bueno, si no cobro el que tinc que cobrar, no ho cobro. Llavors sí que són alguns, és una mescla, alguns sí que són més eixerits i no passen per el que passen.
Home, jo crec que el treball, si es fa, s'ha de cobrar, però he de dir que aquest programa jo no cobro. Per tant, i de fet, aquesta reflexió em preocupa perquè no només passa en el sector artístic, almenys en el món del periodisme també succeeix.
Clar, sí, jo vaig parlar del còmic, però també és veritat que moltes feines artístiques, bueno, fer periodisme per mi també és bastant creatiu. Potser també a elements com el periodisme estan més encaixats, això que deia abans de l'estudi, això, estan en el rol tradicional, ara fas el màster, el tal joc, no? Ara fas de becari, no sé, que fas una feina que dius, hosti, però estic fent una feina que aquí cobraria algú per fer-la, no? Potser encara està més antic en aquest sentit de llocs tradicionals de fer feina sense cobrar, per aprendre, per massa, d'aprendre, de conèixer el mundillo i això, potser és pitjor en altres bandes perquè estan més, com més establert, no? De pringar, de copetes, de estar temps i temps i temps fent això. Fins que diguin, considerin que pots passar. I a més, també, hi ha pocs llocs, no?
Sí.
Hi ha molts pocs llocs, també, per poder exercir de periodisme o que sigui. Llavors, amb l'estil de premsa, també hi ha pocs llocs per fer. I si ets molt especialitzat, per exemple, esports, sembla que estigui també tot molt ocupat, no? O per dir de ràdio, de sempre, és complicat.
La meitat dels meus companys volen anar a periodisme d'esports. No es menjaran un rosco, però bueno.
Però periodisme també, s'ha de dir, per exemple, la sotana... Han aconseguit fer allò del Patreon i tot això, que potser hi envies també pel periodisme, no? Per donar la volta i fer una ronda. I tenen molts seguidors que els ajuden, no? O sigui, vull dir que també s'ha tratat de conèixer. El problema és que també t'has de conèixer, no? Llavors, suposo que t'has de necessitar molt de temps fent la feina. També hem de canviar la mentalitat, potser, de que és una merda, però plantejar-nos de donar-nos a conèixer uns anys sense cobrar molt, però que es vegi la qualitat del que fas. Llavors, el que et fas valdre... ja pots potser recuperar el temps perdut.
I això també val pel sector artístic. Sí, però no tot és dolent, veritat?
No, home, bueno, a veure, clar, hi ha coses molt xules, però molt, molt xules de la pròpia naturalesa, no? De fer coses que algú les llegeixi i que el digui que li agrada i que el vegis gaudir de veritat, doncs és meravellós, és una cosa que no té preu. Jo faig històries perquè m'agrada que la gent les llegeixi, no? I que gaudeixi o... Llavors hi ha moltes coses molt xules, clar, i crear és meravellós. I fer coses i que els altres te les dibuixin, doncs és sembla increïble, sembla tremendo.
Doncs moltes gràcies.
A tu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a parlar de literatura, de còmic i de jocs de taula. Tornem d'aquí dues setmanes, entre altres coses, entrevistant el guanyador del Premi Minotauro del 2020, en Sabino Cabeza, que ens parlarà del seu llibre Frontera Oscura. Adéu-siau!